El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu. Bon dia i benvinguts a aquest programa. L'historial dels incidents a les centrals nuclears de l'Estat és llarga. Curiosament, mai cap ha posat un perill la salut de la població. He dit mai? Doncs m'he equivocat, perquè en l'incident d'Ascó sí que es va escapar radiació i sí hi va haver-hi perill per la població. Havia passat el que mai podia passar.
De fet, volem agrair als responsables i col·laboradors de la central d'Ascó el seu esforç en intentar protegir-nos d'aquesta informació tan fatídica durant quasi 5 mesos i, així, permetre que la radiació es pogués escampar per tot arreu. Ha sigut l'incident més greu d'una central nuclear de l'Estat i només s'ha conegut perquè un treballador va fer pública la notícia. I si no s'hagués conegut, tot hauria seguit igual, potser en 10 o 20 anys uns quants morts de càncer més.
Ja poden dir fins a la societat que les centrals nuclears són segures. Si el propi personal que hi treballa i els seus responsables manipulen conscientment sensors i altres mecanismes de seguretat, ajuden a encobrir una fuita i posen en perill a tots. Qui ens pot assegurar que mai abans ha passat alguna cosa semblant? Qui ens pot dir alguna cosa sobre el risc que va existir per a la gent o quanta radiació es va escampar? Què es pot aclarir sobre un incident si ja han passat 5 mesos?
També ens hem de preguntar quin interès poden tenir els responsables i els mateixos treballadors en fer públic els incidents si això pot fer perillar els seus llocs de treball. El que fa por de les centrals nuclears no és només la central mateixa, sinó aquells que li treuen un gran benefici econòmic a costa de contaminar i actuar sense escrúpols.
L'incident Ascó ha deixat clar que una fuita és possible i que no és necessària una fallida tècnica perquè passi. Per això, avui us volem parlar del judici contra els responsables de la central d'Ascó que s'ha començat a tramitar. Creiem que la fuita d'Ascó i la seva gestió és l'atemptat més greu comès contra la població, que s'ha assumit conscientment el risc de contaminar a persones i éssers vius, que ha sigut un acte criminal de conseqüències difícils de valorar i per això que des d'aquest espai us exigim que es faci justícia. Volem un futur digne i no radiant.
Per parlar-nos d'aquest tema parlarem amb Sergi Saladier, professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Coordinadora Anticementiri Nuclear, que estan seguint molt de prop tot el referent a les nuclears i el judici contra els exdirectius de la central nuclear d'Ascó.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Mira, per començar, ens podries dir com es va fer públic aquests vessaments de partícules radioactives?
En principi, de manera pública, diríem que se va saber immediatament després de que succeís, al finals de novembre, començaments de desembre de 2007. Dic de manera pública perquè és la Generalitat de Catalunya qui controla, i de fet és l'única competència que té en matèria d'energia nuclear, la Generalitat de Catalunya controla la xarxa de captadors de contaminació radioactiva. I, per tant, amb ells, en aquell moment, el mes de finals de novembre, començaments de desembre, que és quan doncs, va tindre lloc aquesta fuita, ja se'n van enterar. El que passa que després ells no, com a, diguéssim, organisme públic, no van donar coneixement al resto de la ciutadania, com hauria hagut de ser, no? I llavors sí que mediàticament i el públic en general, doncs m'ho enterem pràcticament a principis d'abril 2008, que és a través d'una doncs, filtració de, des de dins, probablement d'algun doncs, treballador o treballadora, que informa a Greenpeace de què ha passat això i que és una qüestió que s'està doncs, amagant. No? I a partir d'aquí és quan Greenpeace fa un comunicat i desvetlla doncs, tot aquest problema i després es ponia el reconeixement almenys per part de la planta, i evidentment el Consell de Seguretat Nuclear doncs, profunditza en la investigació i es constata doncs, que efectivament doncs, com a mínim durant aquells 5 mesos hi havia hagut aquesta, aquest episodi de fuita de partícules radioactives.
I tècnicament com es va produir aquesta fuita?
Bueno, pel que coneixem la gent de fora, és a dir, que no estem vinculats dins d'aquestes instal·lacions, doncs a través dels informes que posteriorment va fer el Consell de Seguretat Nuclear, doncs se sap que va ser doncs, per un error d'un treballador que rebia ordres de dalt, diguéssim, d'estament superiors a la planta, per tal de que procedís doncs, a l'aspiració amb una màquina, no? d'uns restos d'aigua que contenien també partícules, i que això ho buidaven amb uns bidons, i aquests bidons, doncs, tot que sigui, accidentalment un va caure a una mena d'aspirador doncs, que fa doncs, circular l'aire dins de la zona aquesta, diguéssim, altament contaminada. Quan se'n van donar compte que aquest sistema de ventilació havia aspirat aquestes partícules radioactives i, per tant, amb uns sensors que tenen, no? Perquè, evidentment, per aquests sistemes de ventilació cap a l'exterior no poden sortir per davall d'uns llindars, que, de fet, les nuclears sempre estan tirant partícules radioactives o contaminació radioactiva a l'aire, però per davall d'uns llindars que a nivell internacional se considera que doncs, els podem assumir, una convenció internacional, que hi podem estar d'acord o no. Però bueno, la quantitat que els estava sortint per aquella tuberia, diguéssim, per aquest sistema de ventilació, doncs era superior als límits permesos, no? I per tant volia dir que la planta no es podia engegar perquè estava saltant constantment l'alarma, no? Llavors la direcció de la planta van intentar o van ordenar de netejar manualment allò, amb uns draps, se comenta, no? D'una forma bastant pèssima i rudimentària, per a veure si podien acabar de treure totes aquestes partícules, però és evident doncs, bueno, que la contaminació havia sigut molt important i era impossible pràcticament netejar doncs, tota aquella radioactivitat. Amb la qual cosa van decidir des de la direcció de la planta, en principi, de fet ara estan imputats no? Des del director de la planta en aquell moment, junt amb altres tres membres d'aquesta central, van ordenar la manipulació d'aquests sistemes de control de la radioactivitat, dels sistemes de ventilació, i els van tarar a l'alça, és a dir, van permetre que pogués sortir més radioactivitat i, per tant, doncs, van, bueno, això ho determinarà la justícia, no? Però aparentment doncs, cometre un delicte perquè van doncs, tarar a l'alça aquests medidors i, per tant, doncs, va sortir tota aquella porqueria, tota aquella radioactivitat doncs, cap a l'exterior impunement. No? I a partir d'aquí, doncs bé, la circulació atmosfèrica es va encarregar d'escampar doncs, tota aquesta porqueria pel territori. Hi ha un estudi independent de la Universitat Politècnica que situava doncs, que aquesta contaminació havia arribat fins al mar Mediterrani, és a dir, seguint la línia dels vents dominants, no? Per tant, doncs, pràcticament seguint la Vall de l'Ebre. No sé si determinava quines intensitats de contaminació hi havia a cada un d'aquests punts, però bueno, és evident doncs, que les partícules més pesades se van quedar, no? I deuen estar doncs, en un entorn més immediat i les més volàtils, les menys pesades, doncs, se van escampar doncs, a 100, bueno, 50 quilòmetres o més enllà.
Clar, davant d'una cosa així, no es pot assegurar doncs, que hi hagi persones que no hagin estat afectades?
No, això el doctor Rodríguez Ferrer, que va vindre a fer una xerrada convidat per la coordinadora anticementiri nuclear, una mica també doncs, per tractar aquestes qüestions de funcionament normal que diuen ells a les plantes, que diuen que no contaminen, doncs bueno, va vindre a demostrar que sí, que efectivament les centrals nuclears en funcionament normal contaminen i que a més, si tenen funcionaments anormals, doncs tenim el risc, com s'ha posat en evidència en aquest cas, que els operadors d'aquestes plantes, com tal de guanyar diners i per tant estar el menys temps aturades possibles, doncs obliguen sovint a fer coses que no toquen i que tinguem un risc sobreafegit, no? De fet, la contaminació radioactiva, el hàndicap que té, segons els metges, no, jo no soc metge, no? Però el doctor Rodríguez Ferrer és un epidemiòleg, ja dic, internacionalment reconegut i, de fet, ha format part del col·lectiu de metges que ha estat en diversos estudis de caràcter doncs, l'impacte de la radioactivitat en la salut de les persones. ells diuen que no hi ha dosi segura, és a dir, una mateixa quantitat de radioactivitat a una persona no li farà res, però a una altra la podrà afectar. Per tant, marcar uns límits de que per davall dels quals tota radioactivitat no afecta, diu, és mentida, és a dir, i una persona a la millor li afectarà ja i l'altra a la millor desenvoluparà doncs, una patologia doncs, d'aquí 5 anys, no? per causa d'aquell incident. No? Llavors, totes aquesta pantomima que van fer de, perquè sabeu, no? Sabem que durant els mesos que va durar la fuita doncs van rebre a la nuclear diverses visites de grups escolars, però també d'agents de la seguretat, doncs com Mossos i Bombers, no? A fer visites a les instal·lacions aquestes. Després van fer una mica de pantomima doncs, posant-los a les màquines dels treballadors doncs, per dir, mireu, no tenen radioactivitat. Clar, aquelles màquines estan pensades per dosis molt altes, no? Precisament pels treballadors que estan constantment en contacte amb aquestes, amb contaminació radioactiva. Per tant, no és una màquina hàbil per certificar si aquella contaminació afecta o no un organisme d'una persona normal que no treballa allà. Llavors, el que ens va dir aquest metge que això el que caldria és fer, l'única manera de saber quina afectació té és fer un seguiment de tots aquests, diguéssim, visitants, no?, al llarg dels propers anys per veure si desenvolupen algun tipus de patologies vinculades o que es podrien vincular a la radioactivitat. Mm.
I una altra cosa que vas dir abans, que ja al novembre del 2007 també l'administració catalana va conèixer, saber de l'incident, com és que ells tampoc han reaccionat, o sigui, es pot entendre que no ho faci la nuclear mateixa o el Consell de Seguretat, però ni l'administració pròpia catalana ho va fer. O...
Sí, de fet aquí sempre ens queixem molt de que no tenim competències, però resulta que aquelles que tenim doncs, no som capaços a vegades de desenvolupar-les com caldria, no? I aquest és un cas, per mi, que ho exemplifica claríssimament, no? Doncs, bueno, és això. L'única competència que tenim en matèria nuclear és precisament el control de la xarxa de vigilància de la radioactivitat i resulta que els paràmetres doncs, que normalment capten aquests sensors aquells dies, aquelles setmanes següents, sobretot els primers dies després d'haver obert, no?, aquell de canalització, aquell conducte d'aire on hi havia més càrrega de partícules, doncs se va disparar molt per damunt del normal i la Generalitat l'únic que es va molestar a fer va ser trucar a la planta per preguntar si havien tingut algun problema i la planta, evidentment, va dir que no i es van creure això, no? Llavors, no van enviar ningú, no van obrir cap investigació d'ofici, no van fer res més, sinó que creure's la versió de la planta. Com bé dius tu, la planta, doncs, a veure, si doncs, són com són aquesta gent, doncs, pots arribar a entendre des d'un punt de vista que només calculin els paràmetres econòmics, doncs vulguin guanyar diners i, per tant, doncs, per cada minut que la tenien parada o cada hora que la tenien parada estaven perdent diners i tenien molta urgència a engegar-la, però, clar, l'administració pública, teòricament, està al servei de tothom. Sí. I és evident que en casos així doncs, no està al servei de tothom, sinó que doncs, està al servei d'unes parts, que són les parts importants que controlen bona part dels pastissos econòmics i també polítics i d'altra mena, doncs, d'estat, d'Europa, de Catalunya, de tot arreu, que són aquestes grans corporacions, en aquest cas doncs, Endesa i Iberdrola, i a veure qui és el valent que els hi planta cara amb aquestes empreses, no?
Sí, sí, vaja.
Llavors, doncs, bueno, s'acobardixen davant d'aquesta gent perquè tenen tant de poder que després te poden prendre qualsevol tipus de represàlia des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista que sigui, no? Mm.
I quines expectatives es poden tenir en aquest judici que es farà?
Pues depèn, els antecedents no són gaire favorables, en el sentit que l'únic judici, és a dir, l'única vegada que s'ha sentat al vaquillo dels acusats a membres d'empreses vinculades a les nuclears, va ser el cas de la Vandellòs 1, i van sortir absolts, i tothom sap, no?, perquè tothom que va estar allí i tothom, és a dir, la informació que ha arribat al públic en general és que allò va ser fruit d'una negligència i no va ser un accident a l'atzar, com va determinar finalment la justícia. Doncs, home, a veure, la pressió que exerciran aquestes grans empreses, tant sobre els jutges com procurar els millors abogats, etc, doncs, o inclús intentar, entre cometes, no?, a callar els possibles demandants, etc. No? Doncs serà molt forta. Tot i això, és una cosa que sí que és positiva és que bueno, s'ha sentat el banquillo dels acusats amb aquesta gent, cosa que doncs, fins ara havíem tingut també altres tipus d'incidents i sempre s'havia fet la vista grossa, en cas d'un incident a la Vandellòs 2 on va haver un problema de corrosió al sistema de refrigeració i després també l'any 2008 va haver una explosió a la sala, no sé si de turbines o del generador, no? Que poc va costar, doncs, va anar d'un pèl de que costés la vida uns quants treballadors que estaven allí, que es van salvar in extremis. Bueno, tot això sempre ha passat molt per alt i ara doncs, bueno, sembla que hi hagi, entre cometes, tot i que han tardat 3 anys a fer tota aquesta investigació prèvia, la Fiscalia, doncs com a mínim a portar el banquillo. I a més la jutgessa de seguida ho ha acceptat tot això a tràmit, per tant vol dir que alguna cosa hi deu veure i per tant vol dir que a priori doncs, la Fiscalia té raó amb totes les coses que imputa, doncs, a tots els fets i delictes que imputa amb aquests directius. Ara bé, doncs, finalment ja serà la justícia, un cop soltades les parts i tot, qui determinarà el que passa que les proves, si els fets són, o semblen almenys tan evidents, que el normal seria que això acabés doncs, amb algú a la presó o doncs, inhabilitacions. A veure, nosaltres al seu moment ja vam dir manipulació de sensors de radioactivitat i escape de partícules radioactives a l'exterior comporta penes d'entre 6 i 20 anys de presó. Ara la Fiscalia en demana, em sembla que també és entre 6 i 16, no? Doncs a veure, si es complís rajatable el que diu la llei, està clar que aquests 4 no se n'haurien de salvar de passar com a mínim 4 anys a la presó. Això està clar. Ara, el que passarà d'aquí allà, doncs no ho sabem.
Ja, ja. Bé, doncs esperem que es faci justícia. Sí. I nosaltres hem de donar ja pas al següent programa, per tant, ens hem de despedir. Moltes gràcies per la teva informació i per haver acceptat la nostra invitació de participar en aquest programa.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia, Sergi.
Fins una altra. Adéu.
Doncs bé, nosaltres donem per acabat aquí el programa El Planeta i ara us deixem amb l'art d'educar.
L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ha fet el tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i fins al mes vinent. Adéu.